La Universitat Internacional de la Pau ha tancat aquest dimecres el curs d'estiu, que enguany s'ha centrat en buscar alternatives per un món més just. Per traçar una panoràmica sobre totes les qüestions que s'han tractat al curs, ens acompanya el president de la Universitat Internacional de la Pau, Arcadi Oliveres. Senyor Oliveres, bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Bon dia, gràcies, i gràcies a l'emissora, al Cugat.cat, que ha fet un seguiment, jo diria, exhaustiu de la universitat, i és una cosa que sempre ens fa gràcia.
El seminari d'enguany ha tractat qüestions com, per exemple, la desigualtat dels recursos i el paper de les institucions polítiques en l'economia. Què ens en pot dir?
Bé, jo diria que aquí almenys hi ha dues qüestions importants a dir-ne. Una, la de la superació que el mercat ha acabat tenint damunt de la vida política. El mercat, em refereixo en aquest cas al mercat financer. Se m'ha explicat una mica quines són les rels del funcionament pervers d'aquests mercats, i s'ha vist que avui en dia la política i la societat en certa manera està molt marcada pel que diuen els financers. Ens ha semblat oportú presentar alternatives que s'han vist a moltes facetes diferents, des de la taxa Tobin fins a la banca ètica, fins naturalment també un control de paradisos fiscals i altres suggeriments que n'estan fet que fins ara tanmateix no s'han dut a la pràctica. Això pel que fa el primer tema. El segon tema era el de l'escassedat de recursos, que evidentment està darrere de molts conflictes i en els quals també hem de parar molta atenció si volem que la supervivència de la humanitat quedi assegurada. S'ha parlat del petroli, no monogràficament, havíem tingut altres sessions per parlar del petroli, però sí que ha parlat, doncs, per una banda, d'aquests recursos que sembla que es vol tenir i per altra banda de les dificultats que tenen els països que manquen d'aquests recursos per tirar endavant. Jo penso que la resposta a aquesta problemàtica era molt clara. Cal una més gran austeritat i cal també, allò que ara s'ha posat a moda dir-ne, decreixement. No és potser la paraula que més ha sortit, però sí que la idea que hi ha, doncs, imbrincada darrere d'aquesta problemàtica és aquesta. Per tant, en un cas, regulació dels mercats financers, regulació de les institucions bancàries, i en l'altre cas, voluntat de ser molt més austers als països del nord, perquè evidentment els països del sud encara no han arribat en aquestes línies de consum i poden tirar endavant.
Un altre dels temes del curs ha estat el militarisme i l'armament. A quines conclusions s'han arribat?
Bé, una conclusió que aquesta és bastant reiterada en una universitat que òbviament es diu de la Pau, que és que aquest militarisme creix en primer lloc en funció d'una despesa militar que és cada vegada més gran. S'ha vist de quina forma la despesa militar ja albira ara el 1.500.000.000.000 de dòlars anuals, dels quals gairebé el 45% estan en mans del país més militarista del món, que són els Estats Units. Evidentment, aquesta aixeta monetària obre la porta a molts elements de militarització, com pot ser, per exemple, la investigació científica, buscant cada vegada instruments més perversos per fer la guerra, o senzillament el comerç d'armament, que tot i que aparentment ha baixat en quantitat, doncs no ha baixat en quant la possessió d'armes als diferents països, perquè el que es fa hores d'ara és transferir-los, si no les armes, almenys molta tecnologia. A partir d'aquí, doncs, s'han presentat alternatives molt positives, perquè pensem que la nostra universitat anava destinada a parlar d'alternatives. S'ha parlat una mica de les denúncies que s'han fet a la banca pel finançament de la indústria d'armament, s'ha parlat de l'objecció fiscal que nosaltres com a ciutadans podem fer per tal de que els nostres diners no vagin a parar, doncs, una mica en aquestes finalitats. S'han explicat experiències concretes, doncs, de moviments per la pau que han aconseguit qüestions com el fruit de les seves campanyes, com pot ser la campanya contra les mines antipersona o la campanya contra les bombes de dispersió. Per tant, hem vist aquí una mica la problemàtica i també, per què no, algunes de les possibles respostes.
Les revoltes àrabs també han estat un punt central del seminari. Aquests esdeveniments han fet sorgir qüestions com, per exemple, la participació ciutadana i també el paper dels mitjans de comunicació en els successos. Què ens en pot dir?
Bé, aquest ha sigut probablement, juntament amb el que a cas nostre ha passat a nivell d'acampades, doncs el gran esdeveniment que ha tingut lloc des del punt de vista polític en el darrer curs acadèmic. Les revoltes àrabs, com deia molt bé el professor Josep Maria Tortosa, de vegades les revoltes són insospitades, no les veus venir de seguida, però en aquest cas, doncs, des de començaments de l'any 2011 han aparegut a diferents països del món àrab. En alguns casos, com s'ha dit, amb un èxit mitigat, perquè encara no és un èxit absolut, com podria ser el cas d'Egipte i com podria ser el cas de Tunísia, i en altres casos, amb el patiment de la gent, que també n'han patit en els altres llocs, però que estan patint encara avui en dia la repressió per part dels seus governs. Seria el cas de Líbia, seria el cas de Síria, seria el cas de Yemen. Són qüestions de les que n'hem de tenir molt a compte, perquè evidentment ha de significar un canvi molt important en aquests països. I jo diria que la nota més important del canvi en aquests països l'hem de centrar primer en l'acció de la gent jove, que és la que ha mobilitzat totes aquestes transformacions. Segon, en la posició de la dona, que sempre quan parlem del món ara sembla que ho tinguem en un segon terme, i en aquest cas ha tingut doncs una actuació primeríssima. I tercer, aquests que han promogut la revolta no són aquells que estàvem acostumats a veure com a opositors del règim, que era allò que alguns deien el fonamentalisme islàmic, sinó que era gent del carrer, gent que volia unes alternatives suficients i que no està capaços d'arriscar moltes vegades la seva seguretat perquè aquestes transformacions fossin possibles. Penso que això és una bona riquesa adquirida, sempre a l'espera de quin serà el resultat final, perquè encara no està claríssim. A Egipte sabem que ha dimitit el president, però ara hi ha un govern militar que tampoc avança de la manera que hauria d'avançar. Per tant, en aquest sentit, cal que siguem prudents, però en tot cas hem de quedar satisfets.
En termes de xifres, quina ha estat la participació del seminari d'enguany? Quina valoració fan de l'acollida que ha tingut?
Bé, no tinc les estadístiques dels participants, però jo diria que veient com anaven de plenes les aules cada dia, la percepció externa és que ha vingut més gent, o potser la gent que ha vingut tots els dies, que de vegades a la nostra universitat, com que oferim les possibles inscripcions, de vegades per dies, de vegades per curs sencer, de vegades per matins, de vegades per tardes, doncs hi ha inscripcions en nombre de persones que no sempre es correspon al nombre d'assistents, perquè un no s'ha inscrit per tot. En canvi, aquesta vegada, sense saber com anaven les inscripcions, jo podria dir que en quant a presència era molt més assidua i molt més permanent.
Pel que fa a l'any vinent, tenen una mica d'idea de cap on encararan el pròxim seminari de l'estiu que ve?
No en tenim idea, perquè a més és obligat que no en tinguem idea. Nosaltres acabem un cicle sempre quan comencen les vacances d'estiu i les primeres discussions en què s'intenta veure quins són els temes per l'any següent comencen a fer-se a partir de setembre o octubre. Sí que ens basem bastant, i en més d'una ocasió ho hem seguit, doncs, amb els suggeriments que en les enquestes dels alumnes ens fan a final de curs, dient, escolta, voldria la pena que tractéssim això o que tractéssim allò. Però la veritat és que això, fins que no comencen aquestes discussions, no es defineix encara.
Ja per acabar, i tornant a l'edició que es tanca aquest dimecres, com definiria les conclusions generals a les quals s'ha arribat amb el seminari d'enguany?
Bé, doncs jo diria que potser la conclusió general és una mica la que ja ens venia donat el títol del seminari, que és que d'alternatives en tenim, que les coses poden transformar-se, i jo diria encara és necessari que es transformin, i és necessari que es transformin ràpidament. Això són dues coses que jo diria, això en primer lloc. En segon lloc, que de l'esperit que jo m'ha semblat palpar en aquesta universitat, la gent no en surt il·lusionada. Fa una estona encara hi havia dues de les persones que deien, escolta, si hem de posar endavant coses, crida'ns, volem participar, estem il·lusionats, tenim ganes de treballar. Són dues conclusions que són importants. I la tercera, que per una universitat que ja té 26 anys com el nostre, no és pas menor, és que estem veient a dins de la gent que treballa amb nosaltres allò que en podríem dir un canvi generacional. Que hi ha gent jove que d'aquí quatre dies doncs, em farà tirar a mi i a altres, perquè ja són més vells que el Mapeu, i que podrem aleshores doncs, començar a tirar una universitat amb gent jove que molt probablement ho farà millor que nosaltres.
Doncs res més per ara, ho deixem aquí. Senyor Oliveres, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, a vosaltres. Gràcies.
Fins aquí l'especial de Cugat TV sobre la Universitat Internacional de la Pau. Recordin que poden trobar totes les entrevistes dels ponents a cugat.cat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.